Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Sant Sadurní celebra des d'avui i fins dijous de la setmana que ve les festes de barris, les més tradicionals del municipi que tenen la seva arrel en la celebració de la capvuitada de Corpus. Durant una setmana, tronades, castell de focs, rengles, mantellines, clavells, bastons i aquesta marxa de barris que escoltem de fons prenen els carrers de la capital del Cava, que viu immersa en una àmplia proposta lúdica i cultural. Tornem a Ràdio Sant Sadurní per conèixer més a fons aquestes festes de barris de la mà de l'Eli Jiménez.
Efectivament, avui arrenquen els barris 2023, aquestes festes tan nostres que descobrim tot seguit de la regidora de Cultura, Marta Castellví. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, contenta d'estar aquí.
Ja amb els nervis a flor de pell, amb aquests barris ja a punt, bueno, a punt. Ahir van començar amb aquesta prèvia del barri Coral, per tant, ja els tenim aquí.
Sí, sí, de fet, el barri Coral és una bona manera d'anar fent boca, no? De que es comença a respirar ja aquest ambient tan característic de barris, i és una bona manera de començar-los i de començar-nos també a preparar per dies llargs, dies intensos, tota una setmana de barris que crec que aquí a Sant Sadurní vivim amb molta intensitat el dia del nostre barri, però crec que també la resta de dies.
Els sadurinencs coneixem molt bé què són les festes de barris, els vivim molt intensament, dèiem que són les festes més tradicionals de Sant Sadurní, però per la gent de fora de Sant Sadurní que poder no hagi vingut mai a gaudir o que no les conegui, com els podem explicar què són les festes de barris?
Doncs, com bé deies, crec que el tret més característic és que són les festes més tradicionals que celebren amb motiu del Corpus, per tant, depèn de com cau cada any les dates de Corpus, doncs els barris també es van movent, i són unes festes que celebren doncs, el que antigament eren els carrers principals del poble, no? Montserrat, Sant Antoni, plaça de l'Ajuntament, Diputació, tots aquests, doncs fan cada, el que era abans cada carrer, doncs ara és cada barri i cada dia correspon a un barri, que de fet són les pròpies comissions de cada zona doncs, que organitzen aquesta festa, que de fet crec també doncs, que és el més important i potser també un fet més destacable, no? i més identitari, que són que tot el que s'organitza, els concerts, les activitats, són doncs, organitzades i costejades per la gent del barri, que es fa encara el tradicional doncs, porta a porta d'anar cobrant els veïns i les veïnes, no? Que amb les seves aportacions doncs, es fa possible aquesta festa, evidentment també doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament, però que al final són les festes que fan possible la gent. I comencem doncs, el dijous amb el barri Ajuntament, acabem la setmana següent amb el Raval i cada dia hi ha doncs, la festa de cada barri i l'endemà el rengle, que el rengle potser sí que és una mica més difícil.
El rengle val la pena explicar-lo perquè la primera vegada que es viu, uau, impacta molt, penses, què és això?
Exacte. El divendres hi ha el rengle dels confits, que podríem dir doncs, que és el rengle del barri Ajuntament, que és que tots els nens i nenes de les escoles del municipi van a buscar els confits i el tall de coca a la plaça de l'Ajuntament. Llavors, és, jo crec que un dels moments més bonics dels barris, hi ha la banda que toca en directe, hi ha els gegants, hi ha tot el consistori, els treballadors de l'Ajuntament doncs, que fan aquest rengle, i a partir doncs, del dissabte comencen la resta de rengles de tots els barris, que el rengle sempre és l'endemà del dia del barri, i també doncs, es surt amb la banda, tota la gent del barri, i va fent doncs, una ruta pels carrers del barri i es balla també el ball de la mantellina. Crec que la música és o les cançons són també molt, molt característiques dels barris, tant la marxa dels barris com el ball de la mantellina. I són moments que a vegades és difícil d'entendre i d'explicar, però jo les primeres notes de la marxa dels barris, quan les sents per primera vegada, és allò de pell de gallina cada any, i cada any que passa no, vull dir, no hi ha manera, no, d'evitar aquest sentiment, i crec que és molt xulo i molt bonic, i que les cançons formen part de l'ànima dels barris.
Una de les coses del Rengle que han passat els anys, però al final és segurament el tret més identitari de les festes de barri, són aquests rengles i com s'ha mantingut la tradició en el fet d'aquesta mantellina, aquest bastó, aquest clavell, que són essència de barris.
Sí, jo crec que els barris han viscut moments de tot, no? Jo recordo anys enrere que deien, ostres, que els barris, que no hi ha tant d'activitat, no hi ha tant de moviment. Crec que, o almenys per lo que jo he pogut veure de les comissions, hi ha molta gent jove que està implicada amb els barris, i crec que al final, no, com les modes tot torna, molta gent jove està encaminada o veu aquest sentit de recuperar aquestes tradicions, no? Ja no de recuperar, sinó de que no quedin enrere, de no perdre-les. Crec que amb això anem pel bon camí, però també crec que s'ha de seguir fent més feina, no? Perquè al final que aquestes festes hagin pogut anar sobrevivint també és gràcies, doncs, a que els nens i les nenes, a mesura que van creixent, també sentin aquesta implicació i aquesta vinculació, i per això també crec que aquí tenim un repte com a municipi, amb les comissions, amb les escoles. Crec que aquí hem de fer més feina per assegurar sempre aquest relleu amb les comissions i explicar-nos molt bé encara més què són els barris i per què és tan important, doncs, seguir mantenint la flama encesa d'aquestes festes.
Parlaves, Marta, del Ringle dels Confits, demà, 5 de la tarda. És aquest moment molt especial. Segurament, quan per aquí aneu passant els diferents regidors de l'Ajuntament, ja sigui govern o oposició, en una cosa sempre esteu d'acord tots, i és que és un dels moments més bonics de l'any com a regidors.
Sí. Mira, jo ara que ja t'ho puc dir així en perspectiva d'aquests 4 anys i de tots els actes, doncs, que vius com a regidora en aquest cas, el Rengle dels Confits és l'acte, és que jo crec que més especial i més únic, no? És d'aquells dies que val la pena viure. Jo he tingut la sort de viure aquest dia des de diferents vessants, perquè jo abans d'entrar a l'Ajuntament estava a la banda dels barris, i ja era molt xulo de viure des de dins, però també com a regidora poder fer, doncs, el repartiment dels confits, de la coca, després també hi ha tota una segona part on podem anar a la casa dels avis, doncs, també amb la banda, i a fer l'entrega dels confits també. Doncs són moments molt bonics, no? Són moments que al final, doncs, donen sentit, no? a tota la feina, i també veure que la cultura, que les tradicions tenen tant de pes a Sant Sadurní, doncs realment crec que val molt la pena, i sí, és que és un dels actes més, és més bonic, el més bonic de tots, diria.
I avui, i ja ho parlàvem fa uns dies, quan l'última vegada es venir, enguany, en aquest Rengle dels Confits, s'ajunta aquesta anècdota, i és que, clar, encara no s'haurà constituït el nou Ajuntament, i per tant sereu els regidors sortints el que estareu en aquest rengle.
Sí, això va com va, no? Com deia al principi, es segueixen les dades, doncs, del Corpus, i aquest any cau just entremig, no? Que ja hi ha hagut eleccions, però encara no està constituït el nou Ajuntament. Això pot ser curiós, no? Al final, sí que és veritat que amb tot el tema aquest de les tradicions, el Rengle és un acte molt, molt protocolari, molt de... que davant van uns, darrere van els altres, les mantellines, no sé què, no sé quantos. I aquest any, doncs, sí, pot ser... bueno, pot ser, no sé com dir-ho, diferent o curiós, si més no.
Un altre dels temes importants que comentaves de les festes de barris, i és segurament el tema, és que són les festes autogestionades, no? Que són els mateixos barris els que organitzen, els que van a cobrar els barris per poder organitzar aquestes festes, i els que al final es fan per ells i per a ells.
Sí, i de fet, si els barris són el que són i tenen el pes que tenen a dia d'avui, doncs és gràcies a aquesta gent que s'organitza i que dedica el seu temps i la seva energia a fer possible tot això, que no és fàcil, al final, sempre posar-se al capdavant de l'organització de qualsevol cosa és complicat i, per tant, és d'agrair i d'admirar, però a més tenint en compte doncs, que és per posar-se al capdavant de l'organització d'una festa que dura doncs, tot el dia, en molts casos també tota la nit, intentar-ho fer doncs, a gust de tothom és molt difícil i, per tant, doncs, nosaltres posem molt en valor la feina que fan les comissions i que, a més, també doncs, no és fàcil perquè tot cada vegada és més complicat, no? A nivell de permisos, d'autoritzacions, de tots aquests temes amb el foc, ara aquests últims anys doncs, amb les onades de calor, ja no cal parlar de l'època Covid, però la gent de les comissions sempre hi ha estat. Nosaltres veiem doncs, que hi va havent relleu, sí que doncs, hi ha moments de tot, però que en general estan motivades i que després la gent doncs, també surt i participa dels actes, que al final doncs, és el que totes i tots volem i sobretot veure també doncs, com la gent més jove s'està involucrant i s'està formant part no, de l'organització d'aquestes festes i també una mica està formant part de la transformació, no? Perquè vull dir, ens hem d'anar adaptant tots plegats. Per exemple, fa uns anys enrere fer la donació al barri amb Bizum pues, potser semblava impossible, ara és una realitat i crec que aquests canvis són benvinguts i que al final trobar l'equilibri entre el que són i representen els barris i la seva essència i intentar adaptar-ho amb els temps que estem vivint doncs, serà la clau de l'èxit i crec que s'està demostrant.
Parlaves d'aquesta adaptació, d'aquests canvis per adaptar-se al segle XXI, any 2023, hi ha coses que no són iguals que fa 100 anys. Per suposat, des del barri Ajuntament, una de les novetats d'enguany, un dels trets identitaris dels barris també és que cada tarda hi ha xocolatada. Però què passa? Que venim d'uns anys amb grans onades de calor. De fet, l'any passat teníem el Pla Alfa activat. Després en parlarem de tot el castell de focs i tots aquests temes. Però aquest any, des de l'Ajuntament, heu apostat per no fer xocolatada?
Sí. Ara estic pensant que la gent que ens està escoltant des de fora, de Sant Sadurní, deu pensar... Què estan explicant ara de que no hi haurà xocolatada? Però clar, pels barris és que és un fet molt característic de que cada tarda hi ha la xocolatada. I aquest any, doncs, tenint en compte que l'any passat va anar com va anar i que la xocolata allà calenta quedava com una mica fora de lloc, el que vam creure convenient doncs, aquest any és canviar la xocolata desfeta per gelats. Gelats de gel per la canalla i per tothom qui vulgui. I he de dir que va ser una decisió... A veure, no diria difícil de prendre, però sí que ens ho vam pensar dues vegades de dir, ostres, això ho podem fer? O sigui, tenim marge per fer aquest canvi i crec que, bueno, ho provarem aquest any a veure com va, però sí que l'any passat doncs, va quedar una mica estrany, que també perquè va caure més tard, feia molta més calor, aquest any doncs, sembla que el temps ens respectarà molt més, però sí que pot ser un estrany des de fora, però he de dir que ens ho vam qüestionar una mica i també doncs, pel que deies, per adaptar-nos una mica, no? I al final també fer una olla de xocolata perquè quedi sencera tampoc té cap mena de sentit.
Al final és que és això, és que l'any passat estàvem en plena onada de calor. El dia del rengle dels confits se superaven els 40 graus.
Sí, l'any passat va ser exagerat. De fet, això no sé si molta gent ho sap, però el dijous, quan havia de sonar la traca d'inici del barri Ajuntament, que sempre doncs, totes sonen a les dues del migdia. Eren quarts de dues i nosaltres ja ho teníem tot, la pirotècnia, tot muntat, tot preparat. Eren quarts de dues quan parlàvem amb agents rurals i ens deien doncs, que no podíem cremar ni un llumí. La veritat, va anar de molt pocs minuts i va ser bastant un trasbals, la veritat, perquè, bueno, el de l'any passat sí que va ser molt excepcional, però tot indica que, malauradament, serà la nostra realitat més propera i futura. I suposo que ara en parlarem també, que aquest any doncs, també hi ha canvis en aquest sentit de tot el que són les traques i els castells de foc.
L'any passat vam tenir un fet diferenciador i és aquest pla alfa, no, que no permetia, i les comissions es van trobar amb tot comprat.
Exacte.
I sense poder-ho llançar, cosa que ha fet que aquest any hi hagués comissions que ja, amb la perspectiva de que pogués tornar a passar el mateix, perquè durant les últimes setmanes ha plogut, però veníem de mesos sense pluja, i les comissions, algunes han optat doncs, per no gastar diners en comprar tot el que és pirotècnia.
Clar, que de fet són les despeses més grans, eh? Tot el tema del foc, castells de focs i això, són doncs el que val més diners. El problema de l'any passat va ser que no vam tenir marge de maniobra. I aquest any doncs, hem volgut una mica intentar evitar això i anticipar-nos al que pugui ser. Clar, la gent ha d'entendre que els barris no es preparen la setmana abans ni molt menys, sinó que són setmanes i mesos previs de preparació. I fa unes setmanes enrere, doncs, bueno, la cosa no pintava bé. Sí que és cert doncs, que ara ha començat a ploure, però tot i així encara estem amb un context doncs, de sequera important. I no és que la sequera desaparegui, sinó que potser arribarà més tard, però acabarà arribant. I per això doncs, aquest any hi ha barris que sí que tenen previst tirar algun tipus doncs, de pirotècnia i d'altres que no. Però al final el motiu és aquest, que hem volgut ser doncs, prudents amb el context climàtic doncs, que estem vivint i per això doncs, n'hi ha que ho tiraran i n'hi ha que no. Com deia, és difícil poder preveure-ho tot i poder tenir-ho tot a punt, però sí que l'any passat, la veritat, va ser bastant un daltabaix tenir-ho tot a punt i després no poder-ho acabar llançant.
De fet, ara Marta estava consultant la programació per veure realment com era. Sí que la tronada de les dues, la tronada d'inici de barri, la fa tothom, però al Castell de Foc sí que hi ha alguns barris que han apostat per doncs fer aquest canvi i no fer-lo aquest any.
Sí, al final també amb tot el que és el tro, doncs hi ha més el tro del petard, hi ha més flexibilitat, tot el que és doncs, petard de més alçada és complicat.
Marta, abans d'acomiadar-nos, hem explicat una mica les festes de barris, hem parlat d'alguns trets identitaris. A mi no m'agradaria acabar sense parlar d'un altre. Hi ha moltíssims trets identitaris. Cada barri té segurament algun. Però a mi un que m'encanta, i segurament ens encanta tot, i té molt a veure amb el Corpus, són les catifes del barri Església.
Sí, són. Potser és l'element més visual. Ara, poder que em perdonin els altres barris. No, també tenim ja la falla, ja. Com deies, cada barri té el seu, però potser sí que les catifes són l'element més visual, també el que crida a que molta gent doncs, d'altres barris vagi a veure les catifes, no? I fer el recorregut, crec que és, no, un dels moments doncs, que molta gent es troba per fer aquest recorregut i veure les catifes i també admirar la feina, perquè allà hi ha molta feina, molta paciència, molta dedicació de la gent del barri. Crec que és és com un espectacle visual, no? I també he de dir que jo el primer any que vaig formar part de l'Avant dels Barris vaig flipar amb una cosa, que és que amb tota la feina que costa fer les catifes, una cosa que jo no sabia és que després el rengle hi passa per sobre. i caminen per sobre les catifes. Clar, jo, que no sóc del barri Església, el primer cop que ho vaig veure, vaig patir moltíssim i pensava, què fem caminant per aquí sobre? Però sí, sí. Bueno, és el que dèiem de les tradicions i tot el que signifiquen.
Diumenge, aquestes catifes del barri Església, que com bé deia, s'hi posen molt d'hora, a les 6 del matí, ja comencen la gent de la Comissió de Barris a preparar aquestes catifes del barri Església, que convidem a tothom a que vingui a gaudir, no només d'elles, sinó de totes aquestes festes de barris. Si vols ho deixem així, et deixo el micròfon i convida la gent que ens estigui escoltant a que vingui a gaudir de les festes de barris des d'avui. Fins la setmana vinent.
I tant. Bueno, de fet, crec que no hi ha excusa, perquè són 7 dies, entre setmana, cap de setmana, hi ha actes per tothom, pensats per tots els públics, doncs hi haurà foc, hi ha música, hi ha sardanes, hi ha de tot, i crec que és un bon moment, no?, per la gent de Sant Sadurní, doncs, per veure i viure els barris, tant el propi com la resta, i també la gent de fora, no?, perquè pugui venir a visitar-nos i entendre què són aquestes festes, també per reivindicar-nos, no?, com aquest municipi que som, que la gent de fora sempre ens diu és que sempre esteu de festa. Doncs sí, ens agrada la celebració, ens agrada celebrar, no?, tot el que té a veure amb el carrer, amb la convivència, amb el compartir la cultura al final. I els barris és un bon moment també per recuperar molt més aquella essència de poble que a vegades en el dia a dia es pot arribar a perdre, però els barris és un moment de germanor i que val molt la pena de viure. Per tant, gent de Sant Sadurní i gent de fora, convidadíssims a conèixer aquesta festa i a gaudir-la al màxim, i tant.
Doncs amb aquesta invitació ho deixem. Marta Castellví, regidora de Cultura, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una vegada més al Penedès en Xarxa, en aquesta ocasió presentant aquestes festes de barris i convidant a tots els nostres oients a que vinguin des d'avui i fins dijous de la setmana vinent aquí a Sant Sadurní a gaudir de les nostres festes més tradicionals. Que vagin molt i molt bé aquests barris.
Moltes gràcies, igualment.
Amb aquesta marxa de la Festa dels Barris a Sant Sadurní, que durant aquests dies sonarà tant i tant, acomiadem aquesta entrevista que ha servit per explicar com transcorreran i com s'aniran donant el relleu a aquests barris sadurninencs. Bon dia, són 2:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa.
L'ADF del Penedès i el Garraf anuncia mobilitzacions. La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf ha anunciat que es mobilitzaran dilluns a Barcelona en una concentració davant del Parlament per denunciar el menyspreu per part del Departament d'Acció Climàtica que vol impulsar una modificació del Pla Infocat que limitaria les funcions que desenvolupen actualment els voluntaris i voluntàries en l'extinció d'incendis forestals. Segons expliquen en un comunicat, amb aquests canvis, les ADF ja no podran actuar en l'extinció d'incendis i se'ls relegarà a fer tasques d'autoprotecció i de vigilància un cop el foc estigui extingit, deixant de banda més de 4.000 voluntaris actius. També lamenten que la redacció del Pla Especial s'hagi fet sense tenir-los en compte. Finalment, i davant d'una campanya d'incendis forestals que es preveu complexa, les ADF titllen la modificació del pla de temerària. Una persecució per la C31 a Calafell acaba en un accident d'un cotxe policial. Un cotxe de la policia local de Calafell s'ha accidentat aquest dimarts a la tarda quan perseguia un home que circulava amb una motocicleta robada. La patrulla li havia donat l'alto a Segur de Calafell, però l'home en va fer cas omís i es va escapar. Durant la persecució per la carretera C31, el vehicle policial va sortir de la via i es va accidentar, patint diversos danys. Els agents en van sortir il·lesos. Una altra patrulla va aconseguir interceptar el fugitiu a la mateixa C31 al Coll de Calafell. Tenia una ordre de cerca i captura per ingressar a la presó, per la qual cosa va ser detingut. L'Ajuntament de Vilafranca dona la benvinguda als nous balladors i balladores de la Festa Major de Vilafranca. Aquest dimarts, Cal Bolet acollia un acte de benvinguda als balladors i balladores que s'incorporen enguany a alguns dels balls de la Festa Major. El regidor de Cultura en Funcions, Ricard Rafecas, va intervenir en un dels seus últims actes oficials, donant la benvinguda als prop de 100 membres que formaran part de la propera Festa Major de Vilafranca. Rafecas va agrair la dedicació de tots els agents de la vila que fan possible la festa i va expressar que formar part de la Festa Major és tot un privilegi. I aquest dissabte, l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta viurà la Festa de les Famílies. La primera de les propostes s'ha fixat a les 10 del matí amb una masterclass de patinatge a la pista. Qui ho desitgi pot portar els seus patins i es pot apuntar a seguir aquesta classe. A les 11 del matí hi haurà hip-hop al gimnàs i a les 12 s'oferirà robòtica a la biblioteca i a l'aula d'informàtica. Durant tota la festa s'exposaran murals amb les altres extraescolars. A partir de 2:15 i fins a les 4 es farà un dinar popular al gimnàs i amb servei de barra. Qui vulgui anar al dinar pot comprar els tiquets per 5 euros fins aquest dijous. Els tiquets comprats divendres o dissabte seran a 7 euros. A les 4 de la tarda s'ha programat un concurs de pastissos amb premis i a la societat s'oferirà teatre i en acabar berenar i lliurament de diplomes de les extraescolars per cloure amb música de fi de festa.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com cada mes parlem de l'actualitat més propera amb companys periodistes de l'Alt i el Baix Penedès i avui, lògicament, eleccions, pactes, tot allò que es deriva del 28M. Una tertúlia que modera la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
És el moment de fer aquesta tertúlia periodística i comptem amb dos grans del món, i és el Ricard Vinyals, el director del 3 de 8. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per lo de gran.
Com sempre. I el Marc Guitart, periodista del Tarragona Digital i de La Fura. Molt bon dia.
Hola, què tal?
Feia temps que no et teníem a tu, per aquí.
Bueno, vaig venir a la tertúlia aquella.
Sí.
Amb el Ricard, també, de la setmana abans de les eleccions.
Sí. Escolta, de fet, avui la pregunta és: com heu viscut aquestes eleccions i si hi ha hagut alguna sorpresa que esperàveu o que no?
No, a veure, primer la mateixa paraula ho diu, no? Sorpresa, doncs, n'hi ha hagut alguna, poques, però n'hi ha hagut alguna que almenys jo no me l'esperava, però que entra, allò em sembla que ho dèiem, que a vegades no estàs tan, no dic que estàs bastant allunyat de la política molt local en pobles que potser doncs, no tens temps d'acostar-t'hi, no? I aquí, quan es produeix un resultat, és quan després diem què ha passat. Però potser el poble ho veien a venir, però nosaltres que tenim molts fronts oberts, doncs no és tan així, no? Jo parlo, se'm ve sempre cap com a exemple de gran sorpresa aquesta vegada, per mi em ve a Llorenç. I la victòria cooperadora, doncs, potser podies pensar que arribava algun input, que s'havia fet una llista que estava bé i que s'havia treballat molt la campanya i abans de la campanya, però, a veure, jo considerava un feu del que era abans Convergència, ara de Junts, i no m'esperava aquest capgirament tan bèstia.
Aquesta ha estat la més bèstia, no? La més sorprenent, no, Ricard?
Sí. I almenys així en plan ràpid, sí. No, vull dir, no és un així fa 7-3, no? Vull dir, ara no tinc la davant, però vull dir, que hagin donat el tomb d'aquest sorpasso a Llorenç, jo almenys no me l'esperava. Uh-huh. Tant d'aquesta magnitud, diguem, eh?
Sí. Marc?
Doncs jo ficaria tres sorpreses, o bueno, sorpresetes, potser la Llorenç, la principal, també, perquè és una cosa que no s'havia donat mai, que hagués guanyat Esquerra Republicana, i a més amb la contundència que ho ha fet. Uh-huh. Després jo diria una, potser menor, però també remarcable, que és que perdés Dolors Carreras a Cunit, que és algú que pocs podíem imaginar. De fet, jo parlava després amb el Jaume aquest any, i ell em deia que no ho veia clar que ell pogués guanyar, no... Podríem veure que més o menys t'haguessin resultats similars a fa 4 anys, però tampoc s'esperaven ells guanyar, jo crec. I l'altre, a mi el Vendrell m'ha sorprès que entrés fent Vendrell, perquè és molt difícil que un partit municipalista pugui entrar, per molt que la Mar Vázquez després en les valoracions digués que no estava del tot contenta perquè esperava treure més, jo crec que és un èxit sense pal·liatius, un partit que no té abast nacional... Veiem el cas de Vox, que no cal ni fer campanya perquè té una marca i si l'equip, el partit està en línia ascendent, entren. Però és que el partit municipal costa molt i el fet que entrés, jo ho trobo remarcable.
Sí, de fet...
763 sí. Vots ho tinc ara.
No, és que és alt, és gairebé el mateix que l'altre hora Podem, crec.
Sí, de fet. És una sorpresa perquè de fet està equiparat amb altres partits d'àmbit nacional com podria ser Junts, que també va treure un.
Sí, per això jo crec que sí, que és, no, jo no ho esperava que entrés. Més que res perquè em sembla que és molt difícil que quan es fan partits municipals aconseguir un gran suport al darrere, no? Va passar amb l'ABP perquè era una circumstància especial de que tenia tot al darrere les platges i una gent que sentia que hi havia uns agravis al darrere, però aquí doncs em semblava que era difícil. S'ha vist amb el que ha passat una mica mare, el Vendrell, no? Amb la Lídia, que porta molt de temps fent feina i no dona resultat.
Clar.
Sí. I el que jo, el de Cunit, potser discrepo una mica de que el fet d'aquest que es reparteixin els pactes de govern, es reparteixin les alcaldies, ja sigui 1-3, o 3-1, o 2-2, el que sigui, la dinàmica que... Clar, l'alcalde que acaba, en aquest cas el Jaume Casanyes, doncs jo li dono un plus, potser mínim, però un plus del que és la política, perquè hem de tenir clar que a vegades tots els projectes que es fan en una legislatura moltes vegades es visibilitzen, per no dir sempre, a la banda final del mandat, no? Llavors, que no hagi passat això, que la gent doncs, potser hagi valorat la política de Jaume Casanyes ja al capdavant de l'Ajuntament i potser no se'n recordi, entre cometes, de que fa 4 anys, com era habitual, potser doncs, havia guanyat les dues carreres, no? Veurem, ara, clar, en aquest sentit, ara tornen a fer el pacte igual, diguem, no? Dos i dos i això. No sé, a vegades jo crec que l'alcalde no sé si donaria més rèdit a l'alcalde o alcaldessa que guanya de començar i encara és el mandat, potser fas segon i tercer any de tindent d'alcalde i acabes tu una altra vegada. Potser pel que guanya potser seria millor. Bueno, ja et dic, són suposicions que no van més enllà. I jo ja repeteixo el que m'ha sobtat a Llorenç. I després, per exemple, Esquerra ha guanyat Sant Jaume per primera vegada i el Magí Pallarès per primera vegada perd, de totes les vegades que es presenta, no?
Tres vots, la diferència... Tres vots, només, però ha perdut.
Tres vots, només, però ha perdut. És una cosa que no... I a vegades, doncs mira, quan va perdre l'altra vegada, dius, bueno, ha perdut davant del seu mateix color, no? O aspecte polític, digue-li que ho semblant. Però ara, clar, que Esquerra hagi fet aquest sorpasso, ja et dic, només per aquests vots, doncs també hi ha hagut un punt de sorpresa en aquest sentit. I d'altres sorpreses, que deia el Marc, doncs això que aquí fem, a mi no m'ha sorprès, per exemple, la victòria claríssima del Ramon Ferrer a Calafell, vull dir, li donava molts números jo, però, a veure, no sé si fins i tot el Kenneth Martínez s'esperava guanyar, per tant, a Vendrell. I jo crec que aquí també la sorpresa seria l'amplitud de la victòria socialista.
Clar, és curiós, no?, en un moment en el que el dilluns, que estàvem tots que no ens teníem dempeus, després d'unes setmanes complexes pel tema de cobrir notícies i tot plegat, com ho vivim els periodistes, sortíem d'unes eleccions municipals i el dia 20 i ens deien que el senyor Pedro Sánchez convocava eleccions generals. És curiós també la batacada que s'ha fotut en l'àmbit espanyol al PSOE, i en canvi aquí a la comarca doncs segueix una tendència favorable. De fet, el PSC ha guanyat en municipis amb majoria absoluta, com podria ser Bonastre, com podria ser quasi a un regidor a Santa Oliva, i que repeteix també aquesta majoria absoluta que tenia l'Arbós, no? És a dir, al final...
Sí, però jo no sé, no acostumo a fer l'extrapolació d'uns bons o pitjors resultats al territori municipal, jo el desconnecto bastant, eh? Vull dir, fins i tot, si m'apureu, no estableixo massa paral·lelisme amb el que passa. Sí que marca tendències, sí que marca coses, sí que bueno, que vol dir que potser un partit està té la marca va creixent i l'altre potser va patint i endavellada, però bueno, no li veig gaires paral·lelismes. O dit d'una altra manera, el que sí que llavors ha de tenir un resultat, sí, per guanyar a la Moncloa, per accedir a la Moncloa, sí que els partits grans, ja sigui el PP o el PSOE, han de tenir un resultat digne a Catalunya. Sense aguantar o fer una cosa digna a Catalunya, veig molt difícil que... O sigui, que el pes específic polític que té Catalunya, per mi és molt, molt important, com a mínim el factor tendència. I pots... No, és molt difícil guanyar una general d'Espanya si et fots una patacada a Catalunya. I, per tant, en aquest sentit, el PSOE, en aquest cas el PSC, doncs, pot relativament pensar que pot aguantar, sobretot aquesta maniobra que crec que ha fet el Pedro Sánchez de convocar ràpid i dissoldre el possible escenari de 6 mesos, doncs tothom, ja sigui aquí o allà, doncs, durant molt de peix al PP, no?
Marc?
Sí, la decisió dels Pedro Sánchez sorprèn molt al principi a tothom, perquè dona la sensació que si un partit ha sortit reforçat és el PP i que ara que li plantegin 2 mesos de diferència, menys de 2 mesos en altres eleccions, sigui més fàcil de mobilitzar els que venen més envalentonats que no els altres. Però suposo que al final hi fa una lectura que realment la patacada gran no ha sigut del PSOE. Si fixem els llocs on ha perdut els governs de València o de Mallorca, o Balears, han aguantat bastant bé. El PSOE crec que va treure gairebé els mateixos vots a València. S'ha desmuntat tot per la banda esquerra, diguem, per les bandes de Podem. Jo no sé si ell ha vist que era més fàcil ara mateix fer això pensant que podia ser pitjor, que això podia anar encara en pitjor més a la mesura que va ser el temps, i dir, anem a fer un cop una mica la desesperada ara o què? Però...
Home, una part sí, Marc, una part sí, perquè agafes i dius, bueno, em ferit, em curo ràpid el ferit, em foto una vena, no sé què, i me'n vaig a la lluita una altra vegada i amb l'esperança aquesta de que, bueno, doncs que el PP no rendibilitzi l'èxit d'aquesta pujada, o que la gent se'n recordi de la victòria de les baguetes i digui, escolta, tota la gent de l'esquerra es mobilitzi i digui, hòstia, ara m'he passat de no anar a votar, no?
Sí, suposo que intentarà jugar això de que s'estaran formant aquells governs que el PP necessita Vox, en tots gairebé, i no. Això pot acabar perjudicant-los si estan en aquest context electoral. No sé exactament, com passa, potser la gent no li importa tant a la resta d'Espanya que hi hagi un govern PP-Vox. No sabria què dir-te.
És que, clar, fora d'aquí, fora de les comunitats històriques, diguem-ho així, qui vota, em poses a l'escenari de qui vota habitualment PP, doncs, tampoc fa gaires fàstics de que es desgatitzin encara més les polítiques i amb un govern autonòmic, doncs, hi hagi PP i Vox, no?
Suposo que és una jugada més destinada a aquesta bossa que es mou entre PSOE i PP, segons on va.
Sí.
És més de centre, i que llavors depèn de com va un o l'altre, i aquest sí que podria tenir més rebuig cap un PP-Vox, i llavors és el que pot ser que m'hagi mirat de fer aquesta jugada.
I, evidentment, també el que crec que estem d'acord és el tema que el PP s'ha beneficiat, i molt, de la desaparició de Ciutadans, com aquest dia, no? Vull dir que, clar, sí. Molta gent ha tornat a la banda, a l'original, diguem, no? Vull dir, te'n vas per sortes de còpies o experiments dels últims anys, doncs, mira, te'n vas a l'original, i si ets de dretes espanyolista, doncs ja t'està bé i ets còmode dins el PP.
Clar, aquí jo una lectura que feia, no?, és aquesta que dius tu, Ricard, no?, que Ciutadans desapareix del mapa, bueno, de fet vam veure com la Arrimadas ja es retirava directament de la política. També veiem aquesta caiguda estrepitosa, que ha estat una mica com flor d'un dia, que passava amb Podemos, ara amb el Suma, aquest que volen intentar reconduir, i també una mica amb la CUP, perquè tots tres partits, tot i que la CUP portava més temps, els dos partits que van sorgir quasi a la part en l'àmbit nacional han acabat caient i es torna aquest bipartidisme que no deixa de ser cíclic, no? És a dir, som cada 8 anys aproximadament hi ha un canvi, no? De PSOE a PP, de PP a PSOE. No sé si vosaltres creieu, ja sé que nosaltres som més territorials, per dir-ho d'alguna manera, creieu que aquests canvis és perquè la gent està cansada també, a banda del que seria l'abstenció que ha hagut de gairebé el 50%, que jo no estic d'acord gaire que això beneficiï un 23 de juliol quan molta gent està de vacances.
No, en teoria les municipals, bueno, diuen que són de les, les més properes al ciutadà i, per tant, que poden interpel·lar més el votant, anar a votar i perquè obtenir votar el seu alcalde, la regidora del consistori, que és la seva política més propera, clar, sorprèn que l'abstenció sigui tan alta. I, clar, si mentes unes eleccions el 23 de juliol, que més a nivell de moltes comunitats d'Espanya, diguem, igual, no tinc davant, però està tan a prop del dia 25, que és festa, i que bueno, que no t'enganxi aquí, doncs, que et vagis de mini vacances, no?
Clar.
O vacances sinceres, que estiguis que el 23 de juliol hi ha molta gent de vacances. Bueno, igual, si està fora... De fet, es va veure el primer dia que es podia votar per correu.
Hi havia cues.
Sí, em sembla que es va registrar un 10%
sí.
De sol·licituds de la gent que va votar aquestes eleccions per correu. Un 10% ja se'n van registrar el primer dia per aquestes noves eleccions. Bueno, en part també pots pensar que són ganes de votar i de participar i tot això, potser. Però més aviat és el contrari, no poder, que molta gent estarà fora i no farà ús d'aquest sistema.
Què opines, Marc?
Sí, en principi no... És tot aquests dubtes que hi ha, no?, d'aquesta convocatòria d'eleccions, també, pel tema aquest. Jo estic de vacances aquella setmana.
Ja es va mandar el vot per correu o no?
No.
Marc, vés a votar. Noi, després, a mi més que també que m'ha sorprès, la premura i l'urgència de Pedro Sánchez de convocar-ho i exactament què busca i què, bueno, pots intuir-ho, però no del tot. A mi el que sí que m'ha sorprès és que, no sé si ho sabia en Europa, no?, però que es voti durant la presidència de la Comissió Europea, això sí que em sorprèn. Sí, això sí que és una cosa bastant inèdita. Mai s'han fet eleccions en un país que ostenta la presidència de la Comunitat Europea. Això sí que m'estranya. Perquè, bueno, el Pedro Sánchez no deixa de ser en aquell moment el president doncs, simbòlic, o diguem-li com sigui, de clar, si ja ens fan cimeres, si es fan coses, jo, bueno, si tingués els mateixos resultats que ha tingut ara, els de ser Podem, vull dir, no sé, vull dir, quina imatge pot donar. Ara ja diu que el Feijóo està aprenent anglès, que té un professor particular, no sé què, bueno, no sé si li donarà temps d'aprendre anglès.
Ha trigat una mica, no?
D'aquí que pugui governar, bueno, també n'hi havia que ni un professor al costat ho podien aprendre, no? Vull dir que això també és relatiu. Però sí, això sí, aquest aspecte sí que m'ha sorprès, que Pedro Sánchez convoqui urgentment eleccions quan hi haurà estar a la presidència europea, coincidint.
Ja veurem com acaba tot.
No sé, Lourdes i Marc, no sé si s'havia de demanar permís o comunicar abans o no.
No tinc ni idea.
No, però com a mínim em sorprèn.
Sí, és una mica sorprenent aquest moviment. Suposo que estarà aconsellat o no, no ho sabem. Al final, a les altes esferes, no se sap el què. Sí que val la pena mencionar aquesta entrada recuperació de PP, per exemple, al Vendrell, o aquesta entrada nova, bueno, que s'ha reincorporat un altre cop a Cunit, a Calafell ja tenia, tot i que la Maite doncs, va passar al grup de no escrits. I aquesta entrada de Vox, el Marc comentaves, no?, que era una tendència, no?, natural, que quasi no els hi feia falta ni fer campanya perquè era com la corrent, no?, cap a aquests dos sectors, no?
Bueno, és que més que res el Vendrell no ha fet pràcticament campanya. Sí que han tingut el seu tenderete durant els 15 dies aquests, però no hi ha hagut una presència als mitjans de comunicació ni han tingut molta necessitat d'explicar el programa electoral. La gent que vota Vox vota per unes circumstàncies que ells tenen clares i que tampoc no cal que llegeixin el programa, entenc. I després, bueno, són votants que no havien desaparegut al Vendrell, ja havien sigut en plataforma. Suposo que van quedar una mica descol·locats el 2019 quan va desaparèixer la plataforma i es van repartir o no van votar. I ara s'han acabat agrupant i bueno, s'ha vist que al final el principal tecnificat ha sigut Somi. Suposo que és la persona que hi ha al davant el que fa molt. A Vic, Vox sí. No ha entrat perquè està a l'Anglada, que encara ha tret dos regidors.
Sí.
Aquí és a veure que plataforma era l'Armengol i en el moment que l'Armengol va marxar els altres van voler seguir amb Somi, no ha funcionat ni ha funcionat ara.
Ja.
I després sí. Hi ha el votant de exvotant de plataforma i això que se sent molt còmode amb la política de Vox.
De fet, l'Armengol crec que quan es va deixar plataforma es va fer militant de Vox.
Clar, és això que diu de pujar els carros guanyadors, els carros de amb béns de favor o marques en alça, no? Vull dir, clar, Vox no calia que fes massa publicitat, propaganda per aquí al Vespres i llavors, bueno, a tot el que és a la costa, de tots dos i dos, ell que l'ha fet i punit. I, bueno, bé, això sí que no. Potser m'ha sorprès més el resultat puntual del Vendrell que entre Vox i PP hi hagi quatre, saps? Vull dir, dos i dos. Jo em pensava que un restaria més amb l'altre. I això sí que un punt de sorpresa. Tot i que
però pensa, Ricard, que en el seu moment n'hi va haver 5 de plataforma i 2 de PP, eh?
Oh!
Sí, encara se n'han quedat molts del poc.
Això no ho recordo, bueno. Jo.
Sí. Home, tenia...
PP sempre n'hi havia hagut 2 fins l'últim mandat i el PP la plataforma l'any de més van ser 5.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. El més curiós és que aquell any hi va haver un govern de tots els altres partits que era el PP, també.
Sí.
Esquerra, Convergència i PSC van fer un quadripartit que eren 16 regidors de 21 i van quedar a l'oposició només els 5 de plataforma. Això que dèiem abans de PP, de si estan com alguns votants més còmodes o menys en Vox dalt, per exemple, al Vendrell la sensació que dona és que la gent que està al PP no és d'aquesta corda, els que estan al davant.
Ja.
L'Àlex Barrera, el Jero no són. Després altres llocs poden ser més. A Calafell, per exemple, hi podria haver més connivències, per exemple, amb els que estan liderant el PP a Calafell, però el Vendrell... No, llavors el PP és molt... Depèn de la personalitat dels que estan al davant, pot anar-se més cap un cantó o més cap un altre.
No, però és que la bossa de votants potencial del PP ha sortit ara. Vull dir, els dos, pràcticament, històricament els hi donaven sempre, perquè després va sortir el fenomen de plataforma, i això ho va canviar, i això, però si el votant... O sigui, aquesta bossa de dos regidors del PP, bueno, difícilment votaran a Vox, no sé, d'aquí a curt termini.
Ja veurem com que encara queden dies fins al 17 de juny, que és quan es conformaran els ajuntaments, veurem a veure quina mena de pactes es fan.
Jo crec que fins i tot reforçaran la seva voluntat de votar PP, que si veuen a àmbit d'Espanya, que és una marca a l'alça, vull dir, encara tenen més arguments per votar PP i no votar Vox.
Ja veurem a veure què passa el 17 de juny amb aquests pactes que s'han de conformar, encara queden uns quants aquí a la comarca, i ja veurem a veure el 23 de juliol, tot i que jo se suposa que estaré de vacances també, o sigui que ho cobreixin.
Escolta, que haurem de cobrar
tu.
Que és de 8 i prou.
Clar, ja està.
Bueno,
així,
és clar.
Tal qual.
Sí.
Macus. Un veritable plaer tenir-vos en aquesta penúltima, si no recordo malament, tertúlia periodística. I res, anirem seguint les vostres notícies als vostres respectius diaris i, com sempre, mil gràcies.
Molt bé, a tu, Lourdes.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara farem una breu pausa i de seguida arriben les notícies de les 11, el butlletí, després, al cap de 5-6 minuts, alimentació conscient amb la dietista nutricionista Anna Trilles del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, que avui ens parla de la hidratació i de com n'és d'important a totes les edats i ens donarà trucs i receptes perquè estiguem ben hidratats. I acabarem amb les zones de música, avui de la mà de la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní.